21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donar la benvinguda a l'edició 647 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xemam.
Diumenge 1 de març de 2026, és dia de la nostra comunitat autònoma i també és dia que varen començar fa ja 21 anys les emissions d'aquesta casa d'IV3. I bé, volem, com sempre, agrair el poder ser part d'aquesta casa i bé, i també, evidentment, molt d'anys a tots. I després, per altra banda, abans de començar, abans d'ahir va ser divendres passat, vàrem tornar a tenir notícies damunt del programa aquest Artemis de la NASA, que aquest programa és que té intenció de dur éssers humans cap a la Lluna una altra vegada, després de més de 50 anys. Bé, ara realment és amb una intencionalitat una mica més enllà que fa 50 anys, perquè ara volen establir una base allà, a la Lluna. I ja han dit en diverses ocasions que això s'anava ajornant. I les darreres setmanes han estat intenses amb aquest tema. Bé, el setembre de 2025 varen dir que no, que bé, que ho adelantaven, que en joc d'ajornar-ho més ho adelantaven, després varen dir que no varen poder dur a terme el llançament per problemes tècnics i que en un parell de setmanes ho farien. I ara sembla que han dit que no, que de moment res, que ho modifiquen tot, que fins i tot es reformula, no?, aquesta missió. Diuen que es faran proves per l'any 2028 aconseguir posar persones damunt del satèl·lit de la Terra. Aconseguir per d'aquí 2 anys tornar a posar humans damunt la Lluna. Jo suposo que en qualque ocasió se farà, sí, evidentment, però no deixa de ser curiós que des de la carrera especial dels anys 60, que en aquell temps, amb molt pocs anys i amb suposada poca tecnologia, varen fer allò més increïble, no? I de que encara no s'ha aconseguit cap altra fita com aquelles que se van aconseguir amb éssers humans. Ara bé, com sembla que ara els xinos també es volen ficar encara més en aquesta carrera cap a l'espai, ara sí que pot ser que espavilin. De fet, Nish Ackman, que és administrador de la NASA, com que els xinesos diuen que volen anar abans de l'any del 2030, ha dit que la competència és bona, perquè fa que la gent es motivi. I clar, jo tot això, vulguis que no, m'ha seguit sorprenent. O no? Dit això, afegir que la NASA diu que, de totes maneres, si per mes d'abril, aquest abril, d'aquí dos mesos, si ho tenen tot gest, enviaran aquesta missió que volien enviar. Però no ho sé, eh? Com deia aquell, jo personalment le veo lagunillas. En qualsevol cas, sigui com sigui, idò, aquí estirem per contar-ho. I, de totes maneres, si perdoneu, si trobeu que estic frivolitzant, no? Però tants de canvis respecte en el moment del llançament d'una cosa tan important, no sé, però és que sembla com si en jo d'una missió d'aquestes característiques estiguessin decidint a on anar el proper cap de setmana d'excursió. No ho trobeu?
És que realment, si un ho pensa una mica bé, a part que estic d'acord amb les declaracions de Denis Ackerman, té raó en el que apunta.
Que mos fa espavilar la competència.
Clar, de fet, si el que tu deies, si la carrera va avançar tantíssim i tan aviat en els anys 60, era precisament per això, era una qüestió política, una qüestió de supremacia tecnològica i militar, no res més.
Sí, en aquell cas, cap a,
en el final, lo
cap
de,
a l'URSS, en aquell cas, la Unió de Repúbliques
Soviètiques. Sí, és a dir, lo de l'interès científic era, evidentment, però sabem que era secundari. I si pensam fredament en això de l'excursió els diumenges, crec que estarà d'acord que les, anava a dir, antigues profecies no són antigues perquè són de fa una desena d'anys, o dues, o tres, o quatre. Però parlaven d'això. Les suposicions de futur parlaven de que a dia d'avui anar a la Lluna seria tan senzill com això, com anar d'excursió un diumenge.
I ja sembla que no ho ha estat tant, perquè ho estan ajornant molt en això.
Sí, i sembla curiós perquè cada instant que passa la humanitat està més en fora que mai de la Terra, en les Voyager, no? Perquè cada segon que passa va avançant.
Sí, està més
però
en fora.
Però també dona la sensació que donant passes enrere, que no avançam amb aquest sentit d'anar a la Lluna, perquè canvis de missions cada setmana pràcticament han tingut notícies i és una sensació un poc estranya.
El que sí és curiós, crec jo, és que darrerament se'n parli tant quan realment tampoc està havent cap avanç o el manco, no, així no ho poden extreure, diguéssim, de les notes de premsa que mos arriben. I una altra coseta abans d'anar a sumari, també fa unes setmanes parlaren de la possibilitat de que la vida hagués arribat a la Terra des de l'espai. Aquesta seria la coneguda com la teoria de la panspèrmia. Aquesta teoria diu que la vida, o podríem dir millor, els elements necessaris per a la vida, haurien arribat a la Terra, per exemple, en un meteorit que l'hauria duit, no?, amb ell. És una teoria que abans, fa anys, jo crec que era tinguda com a fantasiosa. I ho vàrem estar comentant per les restes, les mostres de pols que s'havien aconseguit dur d'un asteroide a una missió també de la NASA, una missió d'allò més increïble, perquè va ser d'una sonda, un asteroide, aterrar damunt de l'asteroide, agafar mostres i, sense contaminar-les, dur-les de tornada cap a la Terra. Clar, fer això, m'imagino que és més fàcil del que estàvem comentant abans, perquè no hi ha el risc d'astronautes que puguin patir un accident, perquè, evidentment, són naus no tripulades, i, clar, és més fàcil fer proves i invents. Crec que és lògic. El cas és que van aterrar amb aquesta sonda a Venu, que és un asteroide, en diuen que d'haver 4.600 milions d'anys, i d'allà varen dur unes mostres, tot això ja ho vàrem estar contant a Font de Misteris un parell de vegades, però bé, unes mostres on se varen trobar carboni, aigua i compostos claus per a l'origen de la vida. En concret, diuen que varen trobar aminoàcids. I amb això s'ha arribat a la conclusió de que, efectivament, pot ser que la vida a la Terra hagués arribat de l'espai. És a dir, la vida s'hauria creat a l'espai abans que a la Terra. I clar, aquí la pregunta és, si arribar a la Terra des de l'espai, no ho sé, però no podria ser que hagués estat també repartida per altres indrets de la mateixa manera, aquella panspèrmia, aquesta posar llavors, que et s'orien de la paraula panspèrmia, no?
Clar, i per què no pensar que més enllà de vida arribada a través d'un asteroide fossin altres éssers intel·ligents que l'haguessin duit?
Ja mos faltava el comentari agosarat, tal vegada, o aquesta sentència d'en Borja. Bé, tots són preguntes que queden una miqueta a l'aire. En qualsevol cas, no queda una altra que, com diuen els propis científics, que hauran de seguir investigant. Però bé, que sigui com sigui, és d'allò més interessant i també, com amb el que tu has dit, queda també palès, no? És molt interessant i també molt misteriós.
Començarem aquest programa 647 de Font de Misteris recordant algunes de les investigacions fetes per Álvaro Santamaría en relació a tota la documentació que ens parla de la violència que hi havia a les nostres illes en èpoques passades. Com veurem, res d'això de ser unes illes tranquil·les i en calma. També aprofundirem en alguns casos de vàndols en el nostre territori. Al Contes i Rondalles de Irene Font seguirem en la mateixa línia, amb històries i llegendes relacionades amb aquesta etapa de la nostra història. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. I per escoltar-nos en directe més de la FM ho podeu fer a ib3.org i a la ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei de la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.
Que, per cert, crec que és des d'avui que també se mos pot escoltar, se pot escoltar IB3 ja a tota la nostra comunitat, a totes les nostres illes, se pot escoltar, a part del que has dit d'IB3.org, a l'APP, a través de la freqüència modulada, també mitjançant DAB+, que és el sistema digital, el darrer en tecnologia de ràdio, però...
La primera emissora en tota Espanya que mateix amb DAB+, IB3 Ràdio.
I des d'avui a totes les nostres illes, o sigui que a partir d'ara cada setmana ho hauràs d'afegir quan dius les formes de contacte, i el que farem ara és anar a la teva secció, Sergio Rigo, Mondiversos, on mos dus aquestes pinzellades de la nostra història que sovint mos serveixen per a molt més que sabre detalls del nostre passat. No? Avui, amb un tema que jo crec que rompria, no?, amb aquell antic mite de l'illa de la calma atribuït a Mallorca i també per extensió a la resta de les illes, perquè quanta violència i sovint gratuïta que ha recoïda, no?, a la història al llarg de la història illenca. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, Mondiversos.
I d'avui a Mondiversos mos situarem a la Mallorca del segle XVII gràcies a l'extensa recerca d'Álvaro Santamaría. Els documents conservats als arxius, com us detalla l'autor, mos descriuen un context marcat per una presència continuada de violència, tant a la ciutat com a les viles, homicidis, agressió i represàlies. Apareixen de manera recurrent en els textos oficials i els informes que els poders locals elevaven a les autoritats superiors. Després de la derrota de les germanies, les fonts mos indiquen un canvi decisiu en la naturalesa dels conflictes. Si bé disminueixen les tensions socials obertes entre estaments, prenen un protagonisme absolut les lluites entre bàndols vinculats a sectors de la noblesa. Aquestes especialitats són les que s'estructuren bona part de la violència que defineix aquest període. A Mallorca, segons es desprenen de la documentació, els cavallers no solien participar directament de les accions violentes. Mantenien les mannates, podríem dir. Els textos mostren que els caps de bàndol actuaven estratègicament des de la rereguarda, mentre que els bandolers i homes armats executaven els robatoris, les agressions i els assassinats. Aquest sistema de delegació permetien als dirigents mantenir el control dels territoris sense exposar-se personalment a la justícia. I aquesta manera d'actuar era un secret a veus, tant per la població com per les autoritats. No se presentava com un fenomen ocult, sinó com una realitat social assumida, sòlidament, sostinguda també per una xarxa de dependència, protecció i fidelitat clientelar. En aquest context, la documentació del segle XVII posa l'accent en un altre element clau, les dificultats tècniques i polítiques de la justícia per actuar contra els responsables. Les fonts mostren que el gran problema no és només l'existència de bandolers, sinó la presència de xarxes de protecció estables que els feien pràcticament impunes. Diversos informes de la Real Audiència indiquen que molts malfactors troben en part dins les possessions dels cavallers o sota de la xapulc de persones influents de la societat mallorquina. I aquest fet no apareix mai com una sospita, sinó com una constatació reiterada per funcionaris del moment. A aquest sistema s'hi suma també un factor determinant, el dret d'asil. Les fonts recullen com esglésies i monestirs funcionaven com espais inviolables, on no s'executaven les ordres de captura. I els bandolers utilitzaven aquests recintes com a un refugi segur, conscients que la justícia no podia intervenir-hi sense vulnerar els límits establerts. I també els textos molts mostren que aquesta situació era de coneixement públic i tot el que els responsables dels delictes eren perfectament identificables i la seva possibilitat d'actuar contra ells quedava sistemàticament bloquejada per aquests mecanismes de protecció. Aquesta combinació de protecció senyorial i asil eclesiàstic provocava que moltes ordres judicials quedassin en paper banyat. Les fonts insisteixen en la mateixa idea. La justícia no manca d'informació sobre els culpables, sinó de capacitat efectiva per executar les resolucions. I aquest escenari contribueix també a enquistar la violència en els temps i explica, en part, perquè les mesures aplicades fins en aquell moment no aconsegueixen reduir els conflictes de manera significativa. Davant les dificultats per actuar judicialment contra els bàndols, les autoritats recorren a mesures administratives extraordinàries. I una de les més utilitzades és l'exili temporal dels caps de bàndol identificats com a principals responsables. I aquestes decisions no deriven d'un procés judicial complet, sinó d'ordres directes del monarca o de la Real Audiència. I l'objectiu és apartar els dirigents de Silla per intentar rebaixar la tensió i limitar la seva capacitat d'influència. A Santa Maria mos diu que, per exemple, el maig de 1643 s'ordenà que diversos cavallers abandonassin Mallorca i es presentassin a la cort. L'explicació oficial és evitar enfrontaments directes i contenir la violència, se centrar en una repressió general que podria encendre encara més els ànims. Tanmateix, posteriorment, s'assenyala que aquests exilis tenen un abast molt limitat. Els caps de bàndol mantenen contactes actius amb els seus seguidors i en molts casos tornen a Silla en el cap d'un temps. I les fonts també ens indiquen que aquests retorns no són excepcionals, sinó relativament freqüents. Els informes locals acullen que aquesta pràctica acaba sent percebuda com una solució merament provisional. Les ordres d'exili redueixen temporalment l'activitat violenta, però no alteren de manera duradora l'estructura dels bàndols ni els mecanismes de protecció que els sustenten. Es presenta l'exili com una mesura utilitzada de manera reiterada amb efectes limitats, dins un conjunt d'actuacions condicionades per l'equilibri social i polític del territori. En un memorial, per exemple, adreçat en el monarca, a l'abril de 1634, s'assenyala que els assassins es produeixen amb tanta regularitat que resulta estrany que passi un dia sense que se'n cometi cap. I el document també ens indica que molt d'aquests morts tenen s'orient en disputes menors, fet que també mostra una escalada preocupant de violència en conflictes quotidians. Altres fonts aporten xifres acumulades que impressionen. Per exemple, en un període de 30 mesos se comptabilitzen 400 homicidis, una dada que apareix citada per les pròpies autoritats per il·lustrar la gravetat de la situació. Les fonts també remarquen que aquesta violència es manté de manera sostinguda en els temps. La seguretat no se limita en un espai concret. Els textos indiquen que tant a la ciutat com a les viles i en els camins dels termes rurals també se produeixen robatoris, agressions i assassinats. La gran mobilitat dels bandolers dificulta la seva persecució i amplia l'impacte també del problema. S'assenyala en conseqüències directes sobre la vida quotidiana. Se recull que molts de veïns eviten, per exemple, desplaçar-se i que en algunes zones les terres queden sense treballar per por en els atacs. I aquest fet apareix directament relacionat amb una pèrdua d'activitat econòmica i també amb un augment de la sensació d'inseguretat. I aquest conjunt de dades també ens permet entendre com la violència és percebuda pels contemporanis com un problema permanent, present de manera continuada en el territori i sense una resolució clara a curt termini. Els jurats i els membres del Consell General insisteixen també que la reiteració dels perdons i indults contribueixen a mantenir els delictes. Molts malfactors actuen amb la confiança que les penes no s'executaran o quedaran reduïdes, cosa que afavoreix la repetició dels fets violents. Alguns escrits també arriben a assenyalar que sense l'execució efectiva de les penes no és possible restablir l'ordre. I aquest argument apareix formulat com una constatació basada en l'experiència i no com una posició teòrica. Des també la documentació reflecteix les dificultats pràctiques per ampliar aquestes demandes. Les pressions socials, els vincles familiars i la protecció dels bàndols continuen condicionant l'acció judicial, fins i tot quan s'han dictat resolucions severes. I la violència no afecta únicament a els implicats directes. Diversos també informes ens assenyalen que els bandolers actuaven contra pagesos, tornalers i veïns que no disposen de cap protecció. I també recullen robatoris, amenaces i agressions que no sempre tenen un objectiu polític o de bàndol, sinó que responen a la dinàmica general d'inseguretat. Santa Maria també indica que els càrrecs municipals, com batlles o jurats, se converteixen en objectius quan intenten executar ordres judicials. Aquesta situació també dificulta el funcionament ordinari de les institucions locals i limita la capacitat de govern. Pel que fa a l'activitat econòmica, hi ha constància que algunes terres queden sense correar i que el trànsit pels camins se redueix per poc, com han dit abans, patxes alts. També aquest fet apareix relacionat amb una disminució de la producció i amb problemes d'abastiment en determinades zones. La documentació també assenyala canvis en el comportament de la població. Molts de veïns eviten denunciar els delictes o declarar com a testimonis per por de les represàlies, cosa que dificulta encara més l'acció de la justícia. I aquestes conseqüències apareixen descrites com a persistents també en els temps. A més de les dades i dels fets concrets, la documentació reflecteix de manera reiterada la percepció d'inseguretat que s'estén entre la població. A les finals del 17, les fonts descriuen un escenari on la violència se manté dins uns paràmetres coneguts per les autoritats. No se presenta com una situació nova ni excepcional, sinó com una realitat en la qual l'administració ha d'operar de manera constant. I, en definitiva, aquest conjunt de documents que ha recollit o que va recollir en el seu dia Santa Maria ens permeten entendre que la violència vinculada en els bàndols també forma part del funcionament ordinari del territori durant bona part d'aquest segle XVII, tal com queda reflectit de manera reiterada en les fonts d'aquest període. Què vos pareix?
Idò, m'apareix que, com sempre, l'obra de Álvaro Santamaría Arández, que va néixer a Castelló, però va ser el primer catedràtic d'història medieval de la Universitat de les Illes Balears, va estar fent de professor aquí a les nostres illes, i crec que és una persona molt desconeguda, i bé, aprofitant per saludar la seva família, que crec que mos escolten des de Castelló, però crec que l'igual que vàrem fer amb en Mascaró Passerius, crec que li podríem dedicar un programa a trascar damunt la seva obra, perquè és molt, molt interessant. Un especialista en això, en història medieval de les nostres illes. Però ara el que farem serà una petita pausa i tot d'una continuarem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com, i ja s'ha estat parlant Sergio Rigo de el segle XVII, el convuls segle XVII, ple d'històries relacionades, com us has mostrat, en les banderies, amb els bàndols, una població on grups de poder, sovint de la noblesa, volien marcar, diguéssim, el seu territori i també el seu poder. Però no només en el segle XVII, perquè això venia d'enrere. Allà està, per exemple, el cas entre els espanyols. Espanyol no vendria per Espanya, crec que és per l'Au, per Falcó, i els espanyols i els armadans. Ireneu ho tractarà en el conte si rondalla aquest tema. Però ho deia pels casos de banderies més enrere en el temps. De fet, va ser una constant. Això dels armadans i els espanyols era final del 15, després, en el primer quart del 16 tenim les germanies, on també va haver influència d'aquest bàndols, com dic, constant al llarg de la nostra història. De fet, ja abans, en el segle XV, també hi ha situacions d'aquest tipus. I d'altres, pot ser com a tal, menys conegudes, com per exemple la del bàndols del Torrella i dels Puy d'Orfila, que en el final varen acabar en allò tan actual i conegut, a dia d'avui, a Palma, dels Canamunt i Canavall. En el cas dels Torrella i dels Puy d'Orfila, aquestes dues famílies tenien els seus propis exèrcits de bandolers. Vaig trobar informació damunt d'ells a un treball dels historiadors Antoni Mas i en Joan Lluís Monjo, titulat Per poblar lo regne de València, l'emigració mallorquina al País Valencià en el segle XVII, on mos diu damunt d'això que aquests dos bàndols tenien això, els seus propis exèrcits, i diu, amb ells exercien pressió i violència sobre els seus enemics i sobre el conjunt de la població, especialment els pagesos. Les morts indiscriminades, els atacs a possessions, les bregues, eren tan habituals que a 1590 es va considerar notable un període de 3 mesos sense cap mort violenta i es va fer constar en els noticiaris. És a dir, la notícia no havia tingut coneixement de cap assassinat en 3 mesos a la Mallorca del segle XVI. I mos explica aquest llibre que tracta de la migració mallorquina d'aquells anys, principis del segle XVII, cap a terres de l'actual Comunitat Valenciana, just ara que parlaven de l'Álvaro Santa Maria, i on trobam aquest detall per fer-nos una idea de la situació, mentre a Mallorca, una Mallorca amb inseguretat i banderies, i a Alacant expulsen els moriscs, deixant sense habitat una banda de la coneguda com la Marina Baixa, que alguns mallorquins van aprofitar per anar a colonitzar. I diu, era aquest el context que es donava a Mallorca quan es produïa l'expulsió dels moriscos. No pot estranyar, per tant, que una quantitat substancial de mallorquins cerquessin la seva Amèrica particular. Havien d'anar a viure lluny de la seva terra en unes condicions potser no massa favorables. Però la migració podia ser una sortida i fins i tot l'únic sistema de salvar la vida d'una persona i tota la seva família. Els mallorquins que arribaren a València infància s'endugueren tot el seu bagatge cultural, forma de xerrar, menjar, devocions i la violència. No debades, part del bandoler valencià de la segona meitat del segle XVII i fins i tot algun dirigent de la segona Germania eren mallorquins o fills de mallorquins. És a dir, a part de tot, des d'aquí, des de les illes, s'exportaven, a part de la cultura, la llengua, els costums, els llinatges i tot això, també s'exportaven els delinqüents, que és per aprofundir, sense cap dubte. I és que en aquest llibre ho fan, llibre per ser recomanable, per saber més damunt de la germanor, entre les dues bandes, principalment l'illa de Mallorca i la Marina Baixa d'Alacant. Mireu, mireu això que mos diu més endavant damunt del que deia. Diu que l'augment durant els segles XVI i XVII del bandolerisme a Mallorca i la seva persecució per part de les autoritats mallorquines per tal d'evitar aquesta delinqüència va fer que molts d'aquests bandolers optessin per fugir de Mallorca, i diu aquest llibre. Segons Jaume Serra, quan un bandoler es veia perseguit intentava deixar l'illa momentàniament, podia passar a qualsevol indret de la Mediterrània. D'aquesta manera es detecten bandolers mallorquins a Catalunya, València o Itàlia, igualment que s'hi troben comissaris que n'intentaven la captura i extradició. Aquest fou el cas de Joan Rosselló Taló, un dels bandejats de la colla de Selva, executat l'agost de 1622 a Palma, el qual havia estat capturat a Oriola, Alacant. Fins i tot València podia esdevenir el lloc on es consumaven els enfrontaments violents entre els bandolers mallorquins. Així, el desembre de 1623, i apoyant-se estant, na Caterina Capó, mare del difunt Antoni Torrendell, na Jeroni Alemany, la seva viuda, i el seu germà Miquel Torrendell i en Joan Cabanelles es posaven que en dies passats, quan l'esmentat Antoni Torrendell era València, l'havien mort de punyalades i d'una arcabussada, i segons la teva opinió, en dit cas, seria estat en Miquel Domingo Manescal Ferrer. Absent. I seguir dient que el Regne de València, a més, era una de les destinacions que les autoritats mallorquines fitxaven en els guiatges o salconduits que concedien als bandolers i bandejats de l'illa. Per exemple, l'agost de 1643, les autoritats comunicaven en el Batlle de Selva que havien concedit llicència a en Pere Rubí, bandejat, pregonat, mort o viu, del terme d'aquella vila, per embarcar-se per anar-se'n a habitar el Regne de València o altra part fora del present de Mallorca, on no podria tornar fins passat 3 anys. El bandejat, a l'entretant, havia de romandre en un dels convents fora dels murs de la ciutat, on estaria guiatge assegurat fins a la primera embarcació o vaixell per a València, en la qual estarà guiat fins a terra ferma. Clar, sense perdre la perspectiva de que estem parlant d'éssers humans, però no trobeu que és apassionant? Ho dic perquè aquesta exportació de la delinqüència no deixa de sorprendre-me. A part de la romantització que a vegades veïm en aquests fets, cosa que no cal d'entendre, perquè, clar, al darrere el que hi havia era patiment, per una i per altra banda, pels familiars, no? Crec que seria digne de reflexió, que no s'escàs. Però mirau, d'aquest mateix llibre dels historiadors Antoni Mas i Joan Lluís Monjo, trobam més casos, diguem que exportats, o bé no exportats com a tal, pot ser que fos que fugien, que vivien allà com a colons, o que varen esdevenir delinqüents allà. Clar, sigui com sigui, trobam això altre. 11 de gener de 1636 va de ser detingut a Gandia amb Baltasar Alemany, mallorquí, per dur arma de foc carregada, i va ser condemnat a 3 anys de galeres. O aquesta altra nota en els arxius on mos parla d'execució de bandolers duïtes a terme pel virrei de València a mitjan del XVII i on també es troben els mallorquins, i diu, com és el cas d'en Antoni Montaner de Ràfol i d'en Llorenç Palmer d'Aielo de Rugat, concretament d'aquest primer, s'afirma el següent, a 25 de maig de 1648, soterrat en l'obàs de la Nostra Senyora del Cap de l'Altar en Antoni Montaner, mallorquí de nació, d'edat de 29 anys, habitador en lo Ràfol. Feu testament, deixar 30 lliures per l'ànima. Era bandoler i en la persecució d'estany de tot lo regne lo capturaren 4 justicis. Morí en lo suplici santament. Així, doncs, crec que queda clar, els bandolers i llencs arriben fins i tot a ser exportats. De totes maneres, s'han de diferenciar el que són els bàndols com a tal de la delinqüència comuna, igual de tràgica, però no duta a terme en formes que a dia d'avui diríem mafioses. I és que, clar, a mesura que un agafa poda és quan es constitueix com a màfia. I davant d'això, les gens, per por, també callaven davant la justícia. I, clar, això feia que s'agrugés la situació i van adquirir més poda, no? Que, per cert, a dia d'avui, a massa indrets, segueix passant coses semblants. Aquesta setmana ho hem pogut veure a Mèxic, per exemple, que no sé, però jo penso que pot haver semblances. I tenim molt més casos i exemples fora d'aquell segle de sec, com per exemple la ciutat de Passà de les Germanies, i de quasi un segle abans hi va haver un altre moviment, direm que semblant, l'aixecament forà de mitjan del 15, que també venia d'enrere, però en aquest cas, amb el problema de les banderies, tenim el treball de Jaume Serra titulat La conspiració d'Inca de 1463, editat a les jornades d'estudis locals d'Inca de l'any 96, que mos parla de tot això i me sorprèn molt les xifres que dona. Diu, cal considerar la transcendència de la repressió de les conspiracions de 1463. Un centenar d'execucions i més de 2.500 lliures gastades en poc més de 3 dies són clars indicadors de la importància que es dona a l'època a aquest conjunt d'esdeveniments. I encara me sorprèn més això, ara que he dit lo de Mèxic. Diu, alguns bandejats van ser pregonats amb premis de 100 lliures, xifra que a l'època equivalia a una fortuna. De fet, s'haurà d'esperar en el segle XVII per trobar recompenses semblants. I deia lo de Mèxic perquè en els Estats Units, des d'allà, oferien 15 milions de dòlars per capturar en aquest mexicà, en el Mencho. I d'aquí, quasi 500 anys abans, també s'oferien autèntiques fortunes per la captura de certs bandolers. I és que, clar, tot està inventat i la història, per bé o per malament, et segueix repetint.
Realment és un tema, els desbandejats, apassionant per moltes coses, perquè estareu d'acord que mostra aquesta frase que tantes vegades deim a Font de Misteris, que dius tu sobretot, Xema, de que no tenim remei com a espècie.
És que ho demostra.
De fet, ara me'n recordava d'un acudit, amb una cosa això que deies, allò de... Tengo un negoci d'exportacions. I diu, ah, que important. I diu, sí, i exportant.
Ja és que no sé per què t'he de fer...
Però també...
Acudits, perquè... O sigui, i mira que he dit lo de, que no hem de perdre la perspectiva que estem parlant de que era molt tràgic, realment. El que passa és que després amb el temps, i això sí que mai ho he entès, per què hi ha aquesta romantització? Això no ho sé, perquè se parla com si fos Happy Flower, no? Però realment havia de ser ferest, havia de ser terrible. A més, la manera en què eren executats els que eren considerats culpables del que fos, no?
Sí, però crec que en Sergio, com a historiador, estirà d'acord, crec que hauríem de separar entre dues èpoques de bandejats, de bandolers. Els moderns, que serien aquests que parlem ara, i els contemporanis, que serien els romantitzats, sobretot, durant la guerra francesa, per exemple. Tenen molta més fama... El recurs clàssic, estem parlant d'un bandoler de televisió, que és en Curro Jiménez. És a dir, és l'exemple de bandoler romantitzat, quan potser no s'havia de romantitzar tant, òbviament, però... I també Sergi ha donat una xifra... Que també li lleva tot el romanticisme en aquesta història, que parlava de 400 morts. No ha dit es període, però són 400 morts només a Mallorca entre 1616 i 1619. 400 morts només a Mallorca en 3 anys i només vinculat en aquest tema dels bandejats. No altra casta de morts, ni d'assassinats, ni de conflictes.
Clar, però en el treball que va fer en Jaume Serra damunt els bandolers, que hi ha molta cosa recollida per en Jaume Serra, però clar, és que ho tenc aquí, que ho he dit abans, no? La transcendència i la repressió de les conspiracions de 1463. Un centenar d'execucions en poc més de 3 dies. Això també tal vegada mos du en allò i estireu d'acord en que no sempre qualsevol temps passat va ser millor. Aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, avui heu estat parlant de bàndols, de banderies, i jo crec que hi ha un cas que ens mostra perfectament el que era jo, com es barallaven nuclis familiars, els quals també tenien els seus grups que els recolzaven. Però en aquest cas que vull narrar, històric, va ser entre els propis cavallers i membres de les famílies, famílies ben influents, per cert, és una crònica que és tret de Nova Història de la Isla de Mallorca i de les Islas Adyacentes a ella, escrita al segle XVI per Vini Melis. Dia 2 de novembre de 1490, dia de difunts, l'església de Sant Francesc a Palma va ser escenari d'una commoció tan terrible que se varen suspendre tots els oficis i misses. Aquell esclat de violència, però, tenia seu origen un any enrere, el 2 de febrer de 1489. Anem a conèixer els fets. Tot va començar per una broma pròpia del carnaval. Mentre en Jaume Armadans, ciutadà de Mallorca, passava per davall la finestra de la casa d'en Pere Odón Espanyol, una criada li va mollar una gerra d'aigua banyant-lo de dalt a baix. En Armadans, enfadat i perdent tota la paciència, va baixar de la seva mula, va entrar a la casa i, fent oïdes sordes el que li deia la senyora de la casa, va agafar la criada. Allà mateix li va aixecar ses faldilles i la va sotar amb les seves pròpies mans com si fos una nina petita. Humiliat per la irrupció a casa seva, en Pere Don Espanyol va planejar la seva venjança. Aquell mateix vespre, juntament amb 50 homes armats, va assaltar la casa d'en Armadans. Els atacants varen ferir greument en Jaume a ganivetades. La seva dona també va sortir ferida en intentar protegir-lo. En la seva fugida, els agressors se varen creuar amb en Francesc Armadans, cosí d'en Jaume, a qui en Nicolau de Pats li va mollar un fort cop en el cap. La justícia hi va intervenir i va arrestar els implicats quan ja eren a casa seva. Encara que en de Pats i en Pere Sant Joan varen poder fugir de Silla, anaren a demanar perdó directament en el rei. Diuen que tots dos varen servir en valor a la batalla de Granada, aconseguint així l'indult reial i el títol de cavallers. Tot i existir una treva oficial de 2 anys, l'odi continuava latent. El dia de difunts de 1490, els bandos rivals varen coincidir a l'església de Sant Francesc per honrar els seus avantpassats. I allà, una simple empenta dins el temple va tornar a desfermar la fúria. En Francesc Armadans i els seus se varen encarar amb el bàndol dels Pacs i els desmàs. En un instant, l'església se va omplir de més de 300 espases desenveïnades i els cavallers se varen embestir amb la mateixa ferocitat com si estiguessin en un camp de batalla. Sorró es va fer present. Saltar va quedar profanat per sa sang vessada i els crits de dones i nins omplien l'espai. Els religiosos del convent, en un intent desesperat per aturar la matança, se varen posar pel mig amb crucifixos el crit de «Atureu-vos, senyors! Respectau la casa de Déu!». En veure que les forces humanes no bastaven, els frares varen treure el Santíssim Sagrament i varen caminar entre els combatents exigint obediència en el Déu vertader. Va ser només davant la presència de l'Eucaristia que va cessar la baralla. El balanç va ser desolador. En Pere Sant Joan va quedar amb sa cara tallada. En Francesc Armadans va rebre 5 ganivetades i va perdre el polze dret. I molts d'altres nobles varen resultar greument ferits. L'església va ser clausurada i posada davall entredit. Aquella tragèdia, històrica i llegendària, que va commoure tot Mallorca, va passar durant el regnat d'en Joan de Navarra i durant el primer any del bisbat d'en Rodrigo de Borja, qui anys més tard seria conegut com el papa Alexandre VI. I va ser arrel d'aquests fets que, com he dit, tenen una base històrica que es dona peu a la llegenda de la Torre de Son Armadans, una llegenda que és treta del llibre sempre recomanable i ara reeditat de Carlos Garrido, Mallorca Màgica, i que conta, més o manco, tal que així. Ja hem vist que els problemes i les querelles entre les famílies d'Armadans i espanyols són ben conegudes i famoses. I de damunt d'això, diu la llegenda que en el curs de les bregues se va dur a terme una terrible venjança a la casa que encara podem trobar a la barriada de Son Armadans, a la ciutat de Palma, on es diu que un esclau moro que vivia allà va ser subornat perquè matàs el petit primogènic dels Armadans. A canvi del crim, se li prometia la llibertat. I així ho va fer. Una nit, el moro va entrar a l'habitació del nin i, agafant-lo en els seus braços, el va apujar a la part de dalt de la torre i, sense cap tipus de remordiment ni sentiment de culpa, va llançar a l'infantó de ses merles. Però, finalment, no aconseguiria el seu premi i és que aviat va ser descobert i, en conseqüència, atroçment executat. Diuen que quan Son Armadans era una casa deshabitada, algunes nits de lluna, es podia veure com una claretat estranya a dalt de tot d'aquella torre. Era el moro assassí, condemnat a contemplar des del lloc del crim la desitjada llibertat que va pretendre aconseguir a costa de la vida d'un innocent. Això relatiu a les baralles entre els propis cavallers o nobles. Però, com heu comentat, també tenien els seus bandolers, els seus grups armats, que es dedicaven a fer, a dur a terme les seves malifetes en nom d'aquells senyors. I sempre des de la part de la llegenda podem comentar, per exemple, aquesta atribuïda al comte Mal. Està recollida per Andreu Ferrer Ginart, el seu Llegendes de les Balears, es titula La Descoberta i conta tal que així. Diuen que el comte Mal anava a fer la descoberta, que consistia en una volta pels pobles de Ponent de Mallorca, propers als seus dominis, Andratx, Calvià, Galilea, etc., acompanyat dels 12 bandolers amb els seus cavalls. El trobar qualcú que no li agradés perquè hagués murmurat d'ell o li hagués robat o el que fos, el feia agafar pels bandolers i se l'enduien cap a l'argolla de Galatzó, i allà el fermava. Després feia formar els bandolers amb llurs cavalls en el pla del fossar i formava el que havia agafat a les cues dels cavalls per les quatre extremitats. Després pegava els cavalls, que partien escapats, i aquell desgraciat quedava trossejat en quatre quarters. I arreplegats aquests les enterrava en el mateix pla del fossar, que avui encara se coneix amb el mateix nom. I acaba dient, així em matà moltíssims. Només he fet una petita mostra tractant de que fos representativa de tot el que podem trobar relacionat amb el bandolerisme a les nostres illes, que, com ja heu dit, no va ser un fet aïllat.
Totalment d'acord, i a més també una mostra de com sovint la història, la llegenda, arriben, no?, una mica a confondre-se. El conte mal va ser un personatge real, també té la seva part llegendària, la baralla entre els armadans i els espanyols també va ser un fet real que també queda una mica dissolta en sa llegenda. O sigui que, com sempre, tot el que podem extreure d'aquesta sa teva secció. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
IB3 Ràdio és història.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebrioix.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Demà, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, el més matiner serà l'equip d'en Bolivetes, de 9 a 1 del migdia, després de presentar amb els darrers podcasts arribats a la web d'IB3 Ràdio. Més tard, a les 4, la paradeta t'espera amb més convidats. I a les 6, una altra presentació, l'inici d'emissions d'IB3 Música per DAB Plus com canal digital de música. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. La setmana passada vaig estar comentant aquí allò de que els de Meta, propietaris de Facebook, WhatsApp i Instagram, havien creat i patentat un sistema per poder fer a l'intel·ligència artificial que una persona morta pugui seguir posant missatges a les xarxes socials, com si encara estigués viva, no? I que varen dir que no ho ampliarien, però que ho tenien patentat. I un es feia preguntes, no?, en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, IB3 Ràdio. S'ha mort, no?, la possibilitat de comunicar-se amb l'altra banda. Per cert, un dels temes dins el món del misteri que mos apassionen principalment en Borja Rigo i jo, en Sergio tal vegada no tant. Però és que ara, dins les possibles formes de transcomunicació, és a dir, comunicació a l'altra banda, entraria també la intel·ligència artificial. I és que aquesta setmana ha sortit publicat a premsa en el diari La Razón aquest titular. Diu, una mujer assegura haver conversado con su hermano muerto a través de ChatGPT. Diu que experts analitzen el cas d'una possible comunicació amb un mort mitjançant la plataforma OpenAI. És un article que va signar en Josep Guijarro, que diu que és un cas que va ser estudiat per un psiquiatre de la Universitat de Califòrnia, on parla d'una mujer sin antecedentes psiquiátricos severos que, tras la muerte de su hermano, empezó a mantener largas conversaciones nocturnas con el modelo GPT-4. Diu que els seus antecedents psiquiàtrics no eren severs. Jo me deman, i si és intel·ligència artificial el que ha fet ha estat canalitzar aquests antecedents no severs i els ha transformat en greus? No ho sé, eh? Jo aquí veig més el voler creure, tal vegada deliris, també desconeixement del que tenim davant i de com funciona, no?, la intel·ligència artificial. I crec que poca broma amb això. I clar, a mesura que aquesta senyora aprofundia més, més li estava convencia, no?, aquesta intel·ligència artificial, perquè, clar, la intel·ligència artificial està preparada, està programada, millor dit, per a ser agradosa, no?, a l'ésser humà en qui interactua, perquè simulen comportaments i van fent que se conversa, que a més la van guardant per anar millorant-la, i doncs que aquesta conversa vagi en la direcció que mos sembli d'allò més realista. I d'això, si veus que se vos va de ses mans, anau als professionals. Si veus que qualcú proper se li va de ses mans, ja m'enteneu, anau a professionals. A jo també m'agrada investigar, a jo també m'agradaria trobar respostes, però anem a l'arta. Hi ha coses que no són per prendre-les de manera lleugera, ni per fer broma, ni tampoc per banalitzar-ho. O al manco aquesta és la meva opinió. I si hem parlat de bandolers i de poder comunicar-se en l'altra banda, i amb això de, ja sabeu, que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, tenim aquest fragment del sempre fascinant Llibre de la mort i altres poemes de Marià Aguiló. Estem amb uns fragments del poema titulat Los missatges de la mort, que diu: una vegada, a l'anar-se'n una hora pres de sol post, li va semblar que sentia pel claper estrany renou. Guaita i bou la calavera dreta arran del talaiot que, ventant-se sa mà, signava que s'hi acostés més a prop. Sobtat d'esglai li caigueren del muscle aixada i picot i esfereït reculava tot esborronat i groc. Quan oí que amb sa veu fosca i cridant-lo pel seu nom, la calavera li deia: atansa't, no tinguis por. Des que uns bandolers m'oxiren, soterram en aquest clot, mancat de terra sagrada i abandonat de tothom, penaven el purgatori de què era mereixedor. Mercè a les teues pregàries, del descans etern ja gos, i he sortit per agrair-te part del meu sobiragoig. Si Nostre Senyor m'escolta, veuràs millorar ta sort. Digues-me lo que desitges i es farà si Déu ho vol. I bé, si parlant de bandolers i de mort, mos pot encaixar aquesta cançó, que és de la seva primera època, de l'any 1968, de Lluís Llach, El bandoler. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Era el segle XIX i amb el nom de Joan Serra es coneix un bandoler per tothom a la pera. Regava la sang que en Xipre encara recorda tots els mots que hi ha pregat. Pietat, pietat. Camins i muntanyes se senten. era mata. No m'enteu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner.
I'm gonna buy me a ticket out of here.